Bon dia, benvinguts un dia més a la nostra tertúlia amb el suport i el patrocini de Gestoria Fernández. Estem aquí un matí de dilluns. Avui tenim la barraca plena, que diuen, perquè tenim molts convidats per participar en aquesta tertúlia una vegada més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant, en directe als estudis de la nostra emissora. I també ens podeu seguir a través de Facebook, a través de Twitch, a través d'Instagram i a través de YouTube. O sigui que estem en totes les xarxes socials en viu i en directe, per això els nostres col·laboradors venen pentinats i ben macos i ben posats. Saludem ja en Xavi Gorro, que s'incorpora avui. Bon dia, Xavi.
Bueno, vaig venir fa dues setmanes, eh? La setmana passada vaig fer campana.
Vas fer campana?
Sí, això
ho restem de la nòmina, eh? Sí. Sàpigues tu que
aquí, pagar al final,
aquí, si no paga, no treballa. També l'Héctor Amello.
Hola, bon dia. Què tal?
Antoni Caules, bon dia.
Bon dia.
En Josep Maria Bartolomé.
Bon dia.
Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
Estem a matí de dilluns. Avui una mica tristos els culers, perquè el Barça va perdre ahir. No es va mereixer guanyar, haig de dir-ho, perquè el Madrid corria com bojos i nosaltres semblava que anàvem a peu. O sigui que jo sempre dic que quan surts amb les claus del BMW a la butxaca, no corres. I això em sembla que li passa una mica als jugadors del Barça. Jo no vaig veure un partit amb ganes, amb decisió, ni una sola jugada. Sempre anem jugant a l'avorriment, que és allò d'anar passant la pilota amb horitzontal, no en vertical, sinó en horitzontal, d'un costat a l'altre. I el del Madrid es veia, vale, que jugaven a casa seva, però amb ganes, amb decisió, amb esperit. Semblava que els hi donaven una mica de ganes de córrer, i el Barça no sé si com vau veure vosaltres el partit.
No estic massa d'acord amb tu amb el que dius del Madrid. El Madrid mereixia guanyar, per descomptat, però tampoc és un Madrid de 10, eh?
No, però va jugar més bé que el Barça.
Sí.
Li van anul·lar dos gols, com aquell que diu.
Sí, fora de joc.
Fora de joc, però
justet,
bueno,
molt justet.
Però els van
el
fer.
El porter del Barça va parar un penal, o sigui que no hi ha res a dir de la victòria del Madrid, però continuo dient que així el Barça està molt pitjor que l'any passat, sí. I el Madrid no està bé del tot, eh? Vull dir, aquest any van a jugar al camp de l'Atlètic de Madrid i li van fotre 4, vull dir que no està bé del tot tampoc.
Però d'aquesta derrota en va prendre el Madrid.
Sí?
D'aquesta derrota en va prendre. Per tant, si jo estic d'acord amb vosaltres, no? que
d'acord, més, hem de fer ahir, més...
Ahir el Barcelona mereixia perdre, sí, tal com va anar, no? I, bueno, una de les coses que vull parlar i que va explotar al final va ser les declaracions d'en Lamin, que va fer mitja setmana, que això un jugador no ha de fer-ho mai, i menys amb les paraules que va fer servir ell.
Un nano de 18, perdona que talli només un segon, un nano de 18 anys, que l'emplenen d'anglès amb 18 anys i que té els consells molt dolents per part de pares i mares, és difícil que ens surti bé, eh? Vull dir, aquest noi serà un Neymar tan pitjor, eh? Vull dir,
no durarà gaire, eh? Bueno, jo pronostico que
a
Lamin li queden dues temporades, com a molt, eh?
Lo mateix.
I d'aquí sí. Dues temporades, l'última, o sigui, la que ve, i l'altra ja a la banqueta.
Va d'estarlet total i té 18 anys, i sí, això no pot
i
ser.
Què va fer ahir? Vull dir, no va fer ni un sol regat, ni un sol dribbling.
No és que el vulgui defensar, però pensem que no està al 100% en la mina, eh? No està al 100% com estava abans de la lesió. Per tant, això es coneix. I jo em sembla que psíquicament també el va afectar les declaracions que va fer. I jo penso que el pare, tots alguna vegada l'hem vist en els mitjans, que com és el seu pare,
un impresentable.
Per tant, jo crec que el club aquí hauria de preocupar-se, perquè és un nano molt jove, té molt de futur, pot ser un gran jugador, però si continua amb aquesta línia, jo penso que malauradament en Pip estaria d'acord, no?
Mentre estan tancats, Toni, mentre estan tancats a la Masia, que és una de les fàbriques de futbols més importants del món, els ajuden en tot, psicòlegues, metges, de tot. Està clar, una vegada surten, una vegada comencen a remenar calés llargs, llavors ja no hi ha qui els freni. Mm-hmm. Aquest és el problema. Hi han persones, com en Corbuser, un nano que viu al costat de Vilablareig, en un poble de 80 habitants, que està estudiant una carrera, que se la paga, bueno, se la paga de sobres ell, però és un nano que quan arriba al poble tothom està amb ell, juguen a cartes amb ell, és un altre això es té al cap, és una altra mundologia, vull dir. Jo estic amb el que ha dit en Toni, que aquest no arribarà a fer carrera.
No. Un par de cuestiones. Que decías que no corren porque llevan las llaves del BMW en el bolsillo. Los del Madrid no. No las llevan las llaves del bolsillo. Los del Madrid, que deben ganar poco también. Pero yo coincido ahora lo que comentabais.
No, pero ayer el Madrid corría.
Sí,
mucho
pero,
más.
Pero
mucho
también,
más.
También llevan las llaves del BMW, sí, y algunos las del Ferrari. O sea,
no que, te digo que no, pero corría mucho más que los del Barça. El Barça
iban andando.
Sí, no, y después otra cosa que os quería comentar. Esta, a veces también. yo creo que toda esta, todos estos chavales jóvenes que ganan tanto dinero también están metidos en mucha presión, ¿eh? Y la necesidad de los propios equipos de crear estrellas. O sea, al Barça se le va a Messi y automáticamente lo que necesitan es tener otra estrella que deslumbre tanto, porque al final también
sí, vendrá samarretes.
Sí. Va passar amb Ansu Fati, per exemple. Claro. Ansu Fati era un tio que prometia molt i el Barça se'l va carregar. Se'l va dir que li dic al Barça, perquè és veritat, o sigui, un xaval que tens 18 anys, tu no hi pots carregar la pressió que li... perquè no pots, tots hem tingut 18 anys i ja tens pressió perquè et toca a la universitat, no saps què estudiar i ja estàs ratllat. Imagina't que has de suportar un club, o sigui, a les teves esquenes has de... per tant, és complicat.
No, però el tema d'Ansu Fati més és molt més greu, perquè havia de substituir el millor jugador de la història i no varen esperar uns anys que madurés, no?
El mateix dia.
De seguida li varen posar.
Però el mateix li va passar a Bojan, per exemple.
Exactament, Bojan, exactament.
Bojan... Sí, aguantar la pressió és molt complicat en tots els camps, eh?
Sí, perquè et surts i et surt bé un partit o dos i ja ets l'estrella, ja tota la pressió a sobre, ja has de ser el number one i clar, això després costa molt de
bueno, i la mediàtica, que al final estar en el Barça o en el Madrid da moltíssima projecció. Claro. Jo, per exemple, este any estuve de vacaciones en Marruecos, cuando dices que eres de Barcelona, Barcelona porque te conoce, porque lo conocen todos.
La Minyamal,
todo el mundo, absolutamente. Entonces dices, la proyección que tiene toda esta gente a nivel mundial es brutal para los años que tiene, ¿no?
Sí, impresionante, sí, sí.
Bueno, yo no diré gaire res, perquè com veieu, a mi el futbol és que no hi ha més a
més. Bueno, potser són les millors opinions, els que no són seguidors,
No, a més ahir tenia un aniversari, o sigui que ni tan sols el vaig veure, però sí que sé el resultat, lògicament, perquè això penso que tothom avisa i t'ho diu, no? Però... jo que no m'agrada, d'entrada, també us haig de dir una cosa. Jo, el fet de que poden córrer més, poden córrer menys, poden posar-hi més ganes o menys, però des de l'afició, no? Suposo, o des del públic com jo, que no m'interessa gaire, sincerament, tot es basa en que guanyin o que perdin. Val? Llavors, i tornant amb la pressió, no? Tot el que dèieu de la pressió, que si els joves i tot plegat, jo crec que és en general, perquè a la que perd, ja ho sé, que guanyen molts i molts de diners i tot plegat, però a la que perden, si us hi fixeu, qualsevol equip d'aquests grossos ja són un desastre, ja no tiren, ja no sé què. Coi, un mal dia el té tothom.
Sí.
Llavors, és aquella, o sigui, ja no la pressió de perquè siguem joves o no, sinó la pressió en general de tots.
Sí, però com arribes a aquests nivells
sí.
I l'han encombrat de la manera que l'han encombrat, està prohibit tenir un mal dia.
Sí, però clar, sí, però no deixem de ser persones, no?
I tant, i això els hi fa mal.
Que potser en el cas, clar, que potser en el cas d'en Yamin, bueno, clar, si no el cuiden, lògicament, ja es veu, moltes notícies que hi ha hagut i festes i coses...
Exacte.
Bueno, que és normal, perquè jove, sí. Que no li toca perquè està en el lloc on està, també és veritat, no? Però bueno, aquest equilibri és complicat.
Bé, jo vaig dir una frase ahir, tenim un grup de WhatsApp amb uns amics, i més que res, o sigui, jo miro el futbol com a rebeldia, bàsicament el miro pirata per fotre en Tebas. És un acte de rebeldia que tinc.
No sé si habrá sufrido mucho.
No, yo, bueno, si le cabré a todo, o sea, per tant, mira, un mes. Però ja, amb uns amics estàvem parlant per WhatsApp, més que res, en broma, per total, jo sabies que perdries, per tant, i tots estaven rajant, no? I dic, i sobretot això, un xaval tan jove, hòstia, tanta pressió. I jo és el que els vaig dir, diu, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Si tu estàs cobrant, no sé, 6 milions d'euros l'any per fer això, l'únic que has de fer és això, no t'has de preocupar res més, l'únic que has de fer és córrer i com a mínim intentar fer-ho bé. Doncs, noi, has de fer això. El que no pot ser és el que va fer la Minyamal el dia abans, que el dia abans d'un partit com aquest, que és molt important, que tothom que s'ha aficionat al futbol està... anar-te'n a fer el friki amb l'Ibai i amb en Piqué a la Kings League a fer el tonto. No, exacte. Tio, tu has d'estar igual que els teus altres companys,
doncs, concentrat, pensat en clar, això. Clar.
Perquè després passa el que passa. Si tu no estàs al 100% amb el que et toca, t'acabes, bueno, no acabes prenent la importància que té.
No, i fas amb aquestes categories, sobretot a primera divisió i tot, tu fas dos partits malament i et posen a la banqueta. Sí. I com estiguis a la banqueta molt de temps, s'ha acabat l'èxit.
Bueno, o arriba a estar als entrenaments.
Exacte.
Que és el que li va passar també en un partit abans de Champions, que això l'entrenador aquest, en Flick aquest, ho va fer bé, va dir, arriba a estar, no jugues. Que això és el que ens feien tots, no sé si heu jugat...
Quan eres petit.
Si jo havia jugat a bàsquet, arribava a estar o no venies a entrenar, doncs no jugues. Oh, és que tenia anglès. No és el meu problema. No? Has de tenir...
Sí, és veritat, això.
No, i amb l'ostentació que està fent aquest noi, jo... Són joves i... D'acord, que s'ho passin bé. I jo suposo que hi ha hagut més d'un jugador que ho ha fet, això. Però no ho fa públic. No ho feu públic. Perquè això us fa més mal que bé. I és el que li està passant a aquest noi.
I el seu aniversari, la festa que va fer, amb els nans aquells, amb els... Sí. Horrorós.
Això és vergonyós, això.
Vergonyós.
Vergonyós.
Bé, agafat el temps de Barça i tot això, avui la notícia que corre el dia és Perpinyà. Avui hi ha reunió de Junts a Perpinyà, amb en Puigdemont al cap de la formació, com és normal, i per decidir si continuaran donant suport o no a Pedro Sánchez, al PSOE, i si, depèn del que ells arribin a la conclusió, faran que la ciutadania voti, diguéssim, per veure si Junts trenca. Alguns diuen que si aquest trencament es porta endavant, podríem tenir eleccions a la primavera.
No, els afiliats.
Afiliats, els afiliats. Afiliats. Afiliats de Junts, diguéssim. Sí. Però que diuen que hauríem d'anar a votacions cap a la primavera. Després de Nadal ja començaria la campanya i després cap a la primavera el 2026, o sigui, aquesta propera primavera s'avançarien les eleccions gairebé un any perquè el PSOE quedaria sol si aquest trencament es tira endavant. Penseu que s'arribarà, perquè clar, en Pedro Sánchez deia, bueno, amb nosaltres no esteu bé, però és que si nosaltres marxem, prepareu-vos per lo que ve, no? Diguem que les eleccions possiblement les guanyaria
PP i Vox. No sé si serà peor, que venga, porque para mí ya es muy malo lo que hay, no sé si será peor, pero de todas formas, por abrir el poco el melón, a mí no me da mucha credibilidad lo que haga Junts, porque lleva así desde el principio de la legislatura. O sea, cada vez que ha tenido un problema con las encuestas, que lo tienen, ha amenazado de todas las formas. Y al final siempre vamos a sacrificarnos por conseguir algo superior, que también es la estrategia un poco del procés. O sea, al final siempre ha sido un poco la estrategia que han estado utilizando. Por lo tanto, credibilidad poca. ¿Puede haber elecciones? Bueno, puede haber elecciones. También se le está poniendo un panorama interesante a Pedro Sánchez en el sentido de que... Pepe está estancado en las encuestas ahora, está perdiendo un poco incluso de fuelle, lo está ganando Vox, y al final siempre podrá sacar la banderita de cuidado que viene a ultraderecha, que ya le va bien porque eso le moviliza a su electorado cuando también está ahora en un momento...
Sí, pero también una lectura, sumar, Podemos... Ya molt, o sigui, s'ha trencat una miqueta lo que era el PSOE d'abans, es va trencar en molts partits, ¿no?
Bueno, a mí me parece bien esa diversidad de partidos, ¿eh? O sea, al final lo que yo con el bipartidismo y una de las cosas por la que entré en política en su momento era precisamente...
Per trencar aquest...
L'oposició sempre és necessària, sigui amb un ajuntament petit, sigui amb un tema nacional. Però ja fa temps que ho dic, que l'oposició aquí a Espanya últimament és tot està malament, tot està malament. És igual mani qui mani. És totalment impossible que un polític ho faci tot malament. I jo no he sentit mai una petita alabança de l'oposició. Home, això ho has fet bé, que estaria bé d'entrar en tant, Res, tot és crítica sempre. I amb tot crítica és difícil anar bé.
Al contrari, a vegades i s'han donat un parell de casos, que han presentat esmenes que anys enrere havia presentat el partit de l'oposició, la mateixa,
sí, sí.
I l'han tombada i l'han criticada.
Sí, sí, això...
Això et demostra el nivell que hi ha.
Bueno, al revés també passa,
eh?
O sigui, al revés també passa quan estàs al govern.
Ah, sí.
Fas una proposta, l'oposició te la critica, canvia el govern i l'oposició implementa la proposta. Que dius,
incluso hay presidentes que dicen una cosa y después cuando llegan al poder hacen lo contrario.
Sí.
Que a lo mejor tenemos algún ejemplo por ahí que se llama Pedro Sánchez. O sea que...
No, però bueno,
jo penso... la meva opinió, coneguent-el com el coneixem, en Pedro Sánchez, jo penso que acabarà la legislatura. Jo penso que l'acabarà.
Amb tot el que porta aquests anys sobre les seves espatlles, perquè déu-n'hi-do, i penso que, permeteu-me, però diré pobret, no? Déu-n'hi-do el que està...
No, a mi no me parece pobret.
És que a mi sí.
Li surt tot.
Vale, llavors, totalment. Llavors, te pot agradar més o te pot agradar menys, perquè sents, llegeixes i de tot, que si és un xulo, que si és un dèspota, que si és un... tot el que tu vulguis, no? Però ja m'agradaria veure a molts dels que critiquen i diuen i ho farien genial, ja m'agradaria veure amb tot aquest temps que hi ha hagut de la pandèmia amb aquests últims anys com de bé ho haurien fet i com de bé se n'haurien sortit.
Jo te puc assegurar que el seu puesto hagués tirat la tovallola i ja faria temps.
Clar, que es pot millorar, i tant que sí, però amb això sí que jo penso que en Josep Maria té, Té molta raó, eh? Que el sol fet d'estar a l'oposició és un no i no, i no hi ha aquesta manera.
És que li ve la pandèmia, la guerra d'Ucrània...
Tot.
Com va haver-hi aquella apagada general?
Apagada general?
Totalment.
Totes les autonomies del PP li varen donar les competències.
Totalment.
No us recordeu d'això?
Clar, per arreglar-ho, perquè et veien amb l'aigua al codi.
Esclar, perquè ja el que es veien incapaços de solucionar-ho.
Ja el que va passar a València, que el culpable no és ningú més que en Mazón, també volien encolomar el mort en Sánchez.
Sí, no, i encara hi va fer unes declaracions dient que el culpa és d'ell.
Jo comparto que la culpa, evidentment, una part de la responsabilitat de Mazón, però jo no le quito la responsabilitat al gobierno del Estado, porque tiene competencias para actuar, porque ante una emergencia nacional, y eso es una emergencia nacional, el Estado debe actuar. Lo que no puede hacer es decir, aquí ha habido una emergencia nacional, me limpio las manos y que se coma el marrón solo Mazón. Mazón tiene su responsabilidad, pero el gobierno del Estado también tiene su responsabilidad y no se puede limpiar las manos, porque vosotros imaginaros que eso sucede aquí en Cataluña y te viene el gobierno del Estado y hace... Yo aquí ya os apañaréis vosotros ahí. No, perdone. Somos ciudadanos españoles, sí. Hemos pagado nuestros impuestos y necesitamos ayuda del Estado también.
Precisament avui...
Vale, a lo mejor te sonará una parte de lo que he dicho.
Llegant-ho amb la Dana, precisament avui, el govern de Salvador Illa ha dit que Alcanar, que és una de les poblacions que pateix molt aquí a Catalunya, que no és la primera vegada, que cada vegada que plou molt, de les cases queden aïllades i tal, que aquestes cases que queden afectades per aquesta riera, que s'han construït les cases dintre la riera i tal, aquestes cases s'hauran d'expropiar, la gent haurà de marxar, s'haurà de reconduir la riera ben feta, i el que no es pot fer és permetre això, no? Construir dintre les rieres, llocs que són inundables, bueno, això hi ha una feina a fer tremenda, però allò, moltes vegades allò, això no tornarà a passar. No, allò que...
I sí que tornarà a passar, realment. Ni tant.
No, escolta, i els interessos econòmics, eh?
Mm-hmm. Llavors, veieu eleccions? No veieu eleccions? No.
O sigui... I jo ho veig de primera part, bàsicament per la feina, Junts vota contínuament al Congrés amb PP i Vox. Contínuament.
Sí, ara sí, últimament, eh?
Últimament no, des de que ha començat la legislatura, contínuament. Per tant, això és un altre, doncs això, un altre pas endavant, un altre intentar ocupar espais de mediàtics, perquè bàsicament Junts a Madrid no existeix. No existeix perquè ells no volen existir, bàsicament, perquè ells es tanquen amb el discurs de a mi no m'interessa nada lo que passa en Espanya, jo només Catalunya, i cada cop es fan fent més petits. I el que intenta sobreviure mediàticament fent aquestes propostes, trencant, bueno, es va encarregar el govern de Catalunya, s'ha de dir també, i ara intentar carregar-se el govern d'Espanya, quan ho estan fent contínuament. Per tant, que serveixi per algú? No. Que Pedro Sánchez convocarà eleccions i es queda en minoria? Tampoc. No passarà.
Es pot governar en minoria.
Es pot governar en minoria. Sí. Governar no pots aprovar tot el que vulguis, ja. Pots arribar a acords puntuals.
Sí, però ara vols dir que també aproven tot el que volen? No.
No, és la situació, és la mateixa. Sí. Quan PP, Vox i Junts s'ajunten, tomben lleis. Van topar la llei de 35 hores, la va carregar Junts, Junts, Vox i PP.
Sí.
Per tant, i bueno, moltes escolta, coses.
Però aquesta és la pena.
O no, ens agradi o no, són partits de dretes.
Sí, tot i que ells diuen que no, però són...
Bueno, més moderat que els altres sí que és. Però no deixa de ser un partit de dretes que representa l'empresariat.
Sí,
el Junts sempre ha estat al costat de l'empresariat. O sigui,
això no ha enganyat mai.
Amb això de les 35 hores ho ha demostrat també.
Bueno, tampoc no veu nada malo que ser un partit de derechas, perquè al final Junts, o lo que significa Junts, ha estado gobernado Cataluña años y años y años. En Cataluña al final tampoco, aquí todo el mundo dice que es de izquierda, pero a la hora de la verdad votan a partidos de derechas. Y de hecho las encuestas también lo que demuestran que la gente cuando le preguntas dice que es más de izquierdas que es lo que realmente después vota. A mí no me molestan los partidos de derechas, igual que tampoco me molestan los partidos de izquierda. Lo que me gusta es la coherencia, y evidentemente yo este gobierno no lo veo coherente, sencillamente por lo mismo que hacía el Partido Popular en su momento, que era gobernar sin presupuestos. El Partido Socialista pedía la dimisión en aquel momento del presidente. Aquí estamos gobernando sin presupuestos, o están gobernando sin presupuestos, y no pasa absolutamente nada. Y cuando se lo dice, se dicen, no, es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenía que valer para unos, también tendría que valer para los otros.
Tot i això, lligant amb el que tu has dit, això que la gent és... no és tan d'esquerres com ho diu, per dir-ho així, Milei ha guanyat les eleccions a l'Argentina, cosa que ningú esperava. Tothom sí. Deia que cauria, que Milei s'ha acabat, no sé què, va, pum, i guanyen les eleccions, no? Que dius, possiblement la gent...
Però un tant per cent...
La gent enganya a l'hora 45, de dir les enquestes,
45%.
No?
Un 45%.
45%.
Bueno, no sé si engaña, lo que pasa que a lo mejor la gente a la hora cuando le preguntas, a lo mejor te dice que está más situada a la izquierda de lo que realmente lo está, pero esto ya pasaba también. Me parece que hubo un estudio universitario de no hace mucho donde los estudiantes universitarios manifestaban mayoritariamente preferencias por partidos de izquierda, pero cuando miras la realidad, que es cuando has puesto el voto, no se demostraba que esa juventud votara tan a la izquierda como se define en encuestas.
Però, bueno, i també perquè la gent tampoc sap què votar. O sigui, tenim una cultura democràtica en aquest país, cultura política, diguem, en aquest país bastant baixa, i molta gent no sap què està votant.
Vol dir que no es llegeixen...
Totalment d'acord.
No es llegeixen... No.
I el clar exemple és Mazón, al País Valencià, que si hi ha eleccions, torna a guanyar, per poc, però torna a guanyar el PP. I ara, si es presenta Paco Camps, que està fent ruta per presentar-se, guanyaran de molt més, i l'altre exemple és Ayuso a Madrid. O sigui, una tia que ha comès imprudències més grans que la d'Amazon durant tota la pandèmia i durant tot el seu mandat, és una tia que treu majoria absolutíssima. Per què? Bueno, perquè és guapa. I és això, el raonament sí. És, per què la votes? Perquè és guapa. O sigui, bueno, és igual que sigui guapa, sigui lletja, però aquesta senyora és una inútil, una senyora que ha demostrat que és una incompetent, que no pot governar una comunitat, com, a més com Madrid, i una senyora que governa a base de mentides, amb un assessor que tots sabem qui és. No? Per tant, la gent això vota... O sigui, vota més per impuls o per el que veu...
Sí, però Madrid va bé.
O per el que els diuen, que no realment per el que...
Madrid va bé...
Madrid no va bé.
Durant el Covid no els hi va tancar els bars, que això és molt important.
Mira, ara m'estava leyendo un libro que tengo en casa que es precisamente el mito del votante racional. No se vota por razones. O sea, realmente ni tomamos decisiones los seres humanos por razones, lo tomamos por decisiones emocionales, que después podemos cargar de razones, pero la razón siempre viene después de la emoción. Pero esto ha pasado siempre. Decías, vota por guapa, pues como igual que votaron a Kennedy en su momento.
Bueno, y a Felipe González.
Claro, a Felipe González
recordo,
y demás.
O sea, yo recuerdo que es una anécdota, yo tornaba de la universidad.
A Pedro Sánchez.
Claro. Yo tornaba un día de la universidad en autobús, me recuerdo, y había unas señoras grandes allá parlant, que feia, bueno, hi havia eleccions dintre de poc, i les dues senyores parlaven de quin havien votat i van dir, jo vaig votar a Adolfo Suárez perquè era molt guapo.
Sí.
Diu, ui, no, era molt guapo Felipe, però això lo voté jo. I anava pensant, però
sí, senyora, sí. No, i això, molta
gent votava això. I estic parlant de senyores perquè eren dues senyores, però amb dos tios segurament la conversa hauria estat la mateixa.
Creus aquest nivell de mentalitat dels votants és extrapolable en altres països o només passen aquí a Espanya?
Tot arreu.
Sí.
Tot arreu.
De tots modos, jo penso que el que diu en Toni, hi ha un petit percentatge que voten per guapo, la meva opinió.
Però
un petit percentatge. No ho sé.
Però jo crec que al final somos seres humanos y tomamos decisiones precisamente por la emoción, por el estado de un momento. Y ahí se explica muchas veces el elemento del populismo. Trump, Milei... o todo este aumento del populismo que hay actualmente en el mundo.
Europa,
claro, pues es mucho movido porque por la razón, no, es por las entrañas, porque te toca las entrañas, te remueve el estómago y entonces votas estas opciones. También puede ser por la reacción a lo que tienes enfrente, ¿eh? O sea, a lo mejor la política tradicional a mucha gente la ha desencantado. ¿Por qué? Porque al final la gent, corrupción...
No, sí, però la gent no hauria de fer una mica d'estudi, a veure, i és per només per posar temes sobre la taula, amb el PP tenim les pensions congelades al 0,25, arriba Pedro Sánchez...
Com el Partit Socialista.
No, però després arriba Pedro Sánchez i pum, 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 va pujant i ha pujat un 8, un 10, un 12% les pensions. L'atur ha baixat, o sigui, el país va bé, va allò que diuen en marxa, segons les macroeconomies, no? Creixem més que tota Europa, que la gent no ho nota després, perquè la gent resulta que van a comprar un pis o un cotxe, el que sigui, i tot està caríssim, no? Vas al súper i tot s'ha crescut més. Però quan et surt a la premsa la gran economia, Espanya va com un tren, som d'Europa, som el país que més puja, creixem un 2,7, un 2,8 cada any, mentre els
el
alemanys...
El trist és que no prevalgui això.
Clar.
Entre els votants. Això és trist.
Vull dir que els votants
després... Poder passa el que passa, poder passa el que passa, perquè estàvem molt en ball. Si estàs molt en ball en referent als altres...
Molt complicat.
Si estàs molt en ball en referent a països molt més adaptats que nosaltres, com poden ser els països nòrdics o més cap en ball, França o Alemanya, llavors, si estàs molt en ball és molt fàcil pujar una mica, i ara ens devia tocar, tu.
Però també per altra banda, jo penso que...
Ens devia tocar perquè, d'alguna manera...
Alguna cosa es fa bé.
S'ha treballat bé, no?
Sí, alguna cosa
entenc jo, no?
Sí, sí.
Perquè, per exemple, mateix, jo sóc jubilat, vaig estar uns anys que m'apujaven un 0,25%, i encara m'enviaven una carta a casa dient que m'havien apujat, que volia més cèntims aquella carta que m'havien apujat. Varen entrar els socialistes, carai, quin canvi. Per aquest sol fet, jo ja voto socialista.
Els socialistes, bueno, ja ho diu la paraula, els socialistes defensa el poble, la dreta defensa més l'empresa.
La Montse per al·lusions.
No, sí. Vinga, toma.
Toma, va, la Montse per al·lusions.
Bueno, pues que Junts ho pensi ara. Està claríssim.
Sí, què creieu que farà?
Jo espero que tinguin seny, que s'ho pensin i que no sigui això una escalfada de simplement de... Escolta, que no em feu cas i que...
Vaig
a fer una mica la pataleta perquè ens sentim.
Però és que ha passat moltes vegades, això.
Sí, doncs pues espero que això...
També va dir que tornaria tres vegades, ha dit Puigdemont que tornaria, no? No
sí, claro. Que a mí yo aquí comparto un poco lo que comentabais hace un momento, de que es un tema más mediático y de recuperar y de intentar recuperar foco. Y después esto que comentáis de preguntar a la militancia, yo desde aquel empate de la CUP a mil y pico votos ya perdí la confianza en este tipo de procesos, sí. Porque dices algo que es estadísticamente casi imposible que suceda, sucede al final. Preguntar
sí,
a la militancia,
mire quién va a hacer eso,
la CUP,
ya.
Bueno, es que por eso te digo amb el pacte, o sigui, donant suport al pacte d'investidura de Salvador Illa, jo vaig votar no. No tinc cap problema en dir-ho, eh? Va sortir el sí. Per molt poc va sortir el sí. Que a vegades també funciona donar la veu. L'únic que el problema és aquest, que el problema que t'has de menjar tu, que ets el dirigent del partit, li estàs donant a la militància, i la militància, doncs, bueno, després la teva militància, si a nivell intern t'amunta un cristo, és problema teu, o sigui, el problema de Junts, perquè jo no dic que Junts es trenqui, perquè si no es va trencar Convergència en 40 anys, no es trencarà Junts en 10 anys que la deuen tenir, però estàs fent que els teus militants decideixin una decisió que potser l'has d'assumir tu com a líder omnipotent.
Bueno, els partits són una mica com els vaixells, eh? A la que té una via d'aigua la salta però, com les rates.
Clar,
eh?
Però potser que tinguis més vies d'aigua, eh? Si...
Què me vas a contar a mi?
Sí, sí. Bueno, Ciutadans, per exemple.
Junts en aquests moments té 6.000 simpatitzants o afiliats al partit. És molt poca cosa.
De 8 perquè, milions que hi ha a Catalunya.
A mi el que em preocupa més és que si parlem amb, i no amb la gent jove, sinó una mica més jove que jo, deixem-ho així, no? De 18 a 40. No els interessa la política.
No,
i això
no.
Sí que és un gran problema, perquè en general, parlo sempre, el primer que et diuen és que ni m'importa el que diuen, ni m'ho vull llegir, ni vull mirar, ni vull buscar, ni res, perquè total, tothom fa el que li dona la gana. No?
Però...
I l'hora de la veritat, després és quan venen aquestes extrems, i que parlàvem just al principi, no?, del tema de l'aliança, no?, que està ara, i ho veieu.
Ara és moda, Silvio Riols és moda.
Jo a vegades llegeixo comentaris i penso, ostres, visca, volem que siguis la presidenta, visca Sílvia, etc. i penso, hosti, tota aquesta gent que està dient tot això és conscient de lo que vindrà i de lo que passarà? S'han parat a llegir, a mirar o a estudiar què vol dir? I amb això...
Això fa molt poca gent, Montse.
El què? De fer-ho, de llegir-ho.
Que la gent es pari a estudiar.
Exacte.
I mirar el programa dels partits. Eh?
Potser, doncs, hauria d'haver-hi alguna assignatura, no?, que parlés una mica d'aquesta ètica, que tu després te'n vas més cap a les dretes, cap a les esquerres, votes el que vulguis, vull dir, cap problema. Però que s'expliqui per què hi ha això. Jo crec que s'està perdent tot això.
No sé si esteu d'acord amb mi, hi ha un sentiment general en contra de la immigració, sobretot jo escolto companys, amics i gent, i tothom es queixa de que quan passeja per Figueres està ple d'immigrants, sí, que només és d'immigració, que això passa a totes les ciutats, i que després, una altra cosa, quan hi ha actes vandàlics, robatoris, tot això, una gran part, tot i que intenten amagar-ho, una gran part és degut a aquesta immigració, perquè no tenen treball, perquè no tenen mitjà de viure, el que vulguis. I això està fent que pugi molt Vox, que pugi molt la Sílvia Orriols, que pugi molt... Perquè hi ha un sentiment general d'això, i més notícies com avui, que en Pedro Sánchez, ja que sempre esteu amb el pobre Pedro Sánchez...
Pobret.
Hòstia.
A mi no me da ninguna pena, eh? O sea, no...
Ha concedit amb 5 anys més nacionalitzacions que, bueno, que en 25 anys anteriors. 270.000 persones han aconseguit la nacionalització espanyola en una qüestió de temps molt...
I n'hi ha molts d'aquestes 270.000 persones que dius, molts d'aquests, o quasi tots, segur que són els que estan treballant, estan fent les coses com Déu mana. I després hi ha aquest tant per cent, val? Que venen aquí com poden...
Aquest és el problema d'obrir les portes.
I no perdem de vista... el fet de que molta gent d'aquesta que ve desesperadament marxa del seu país, per què? Perquè és pitjor el que hi ha allà que no pas el que té aquí.
Sí, perquè es moren de gana.
Relativamente, perquè déjame plantear dos cosas. Primero, no comparto mucho lo que comentabais de la juventud hace un momento, que yo creo que la juventud no está implicada a lo mejor en política y tradicional. Pero sí que están implicados políticamente, porque al final la juventud sí que se implica en ONGs o sí que se implica en actividades que de alguna forma quieren cambiar el mundo, la sociedad. Lo que no se implica tanto es en política normal, o sea, en la política tradicional, en el sentido de...
Yo discrepo
que a lo mejor están decepcionados de cómo funciona los partidos.
Segur que están decepcionados.
Dues coses. El que ha aconseguit, sobretot l'extrema dreta, és enfrontar el pobre contra el més pobre. I fer-los creure a la gent normal que som classe mitja. No, jo no sóc classe mitja. Bueno, sóc classe mitja baixa. Perquè, i això ho deia un humorista, diu, si tu en tu casa apiles les olles, no eres classe media. Però dir que no tens una casa, no has suficient espai per ficar les olles separades. Per tant, o sigui, el que ha aconseguit l'extrema dreta...
No ho havia pensat.
Boníssim. El que ha aconseguit l'extrema dreta és enfrontar el pobre contra el més pobre. I l'últim que arriba és el que rep. Jo me'n recordo quan jo era petit vivia a Badalona. Vivia en un barri, Badalona, amb molta immigració, sobretot, doncs, espanyola, sí, del sud d'Espanya.
Castellana.
I la gent que era autòctona, o sigui, els catalans de tota la vida d'allà, per qui eren els immigrants i qui eren els dolents? Els espanyols, aquests que venien aquí a robar-los. Uh-huh. I estem parlant de l'any 90, eh?
Això ha passat sempre.
I ara, què està passant? No? I aquests...
Pues ese discurso no ha cambiado mucho, ¿eh? Porque siguen diciendo desde Esquerra Republicana y desde algunos partidos, España nos roba, que por lo tanto es decir, los españoles nos roban. Ese discurso racista sigue y está muy instalado dentro del propio Parlamento.
No, el discurso racista no es...
A mí me han mandado para mi país 40 veces en el Parlamento de Cataluña. ¿Eso es racista o no es racista? Yo creo que sí que es racista. Diciendo, oye, vete a tu casa. Y dices, oye, perdón, es que yo nací en Cataluña.
Pero no es vete a tu casa, español de mierda.
Sí, sí, sí.
O sea... Pero, sí,
he oído cosas peores, ¿eh? O sea,
bueno, sí, también he oído cosas peores.
Pero por presidentes del Parlamento, expresidentes del Parlamento, bueno, y gente que tiene que
haber... A ver, yo coneixent el president del Parlamento y la expresidenta del Parlamento, si estás hablando de dos que sé, yo dubto que cap dels dos t'hagin dit, ve a tu país.
Sí, sí, bueno, está puesto por Twitter, ¿eh? O claro, sea, contra Inés Arrimada, no 40
Héctor,
veces.
Héctor, jo havia sentit allò. Aquí, si no fos si marxessin els catalans i la tramuntana, estaríem de conya.
Pero lo que decís de la inmigración, yo creo que es un problema también de leyes. Yo creo que una cosa con la que habría mucho la gente es... Y no quiero relacionar inmigración y delito, ¿eh? O sea, lo que me refiero aquí, hay mucha gente que comete un montón de delitos, entra por una puerta y sale por la otra. O sea, el policía todavía no ha terminado el atestado.
Sigue inmigrando,
sí, exacto.
No,
El policía no ha terminado el atestado y está saliendo por la puerta. Exacto. Entonces te encuentras casos de gente que ha cometido 20, 30, 40, 80, 100 o 150 o 200.
Ocupacions de pisos, a una senyora que ha anat a vacances, a una
però aquí hi ha un problema, perdoneu. Saps què passa? Que les presons estan a tope. Llavors, si la llei fos més dura i no entressin per una porta i sortissis per l'altra, imagineu-vos, si les presons estan a tope ara,
fent presons més grans.
Llavors, què passaria? I és que tots els que estan a les presons els apaguem nosaltres. Vull dir, és un problema. Jo, la immigració, el que ve aquí, bueno, és el de sempre, el que ve aquí a treballar, el que ve aquí que es porta bé, perfecte. Ara, el que es porta malament, el que és reincident, cap
gràcies
cap,
a això ha pujat la Sílvia Orriols de manera que ha pujat.
Cap a casa seu, tu, vull dir, sí, això, sí. Això segur.
Sí, lo que pasa que és difícil... Cuando, por ejemplo, yo oigo a los partidos populistas, que dicen expulsión inmediata, es que no es tan fácil. No, no es tan fácil.
Porque sus países nos volan.
Exacto, porque lo primero que tiene que suceder
para poder... Donets, porque arriban muchos sin papeles. Y claro, donets.
Bueno, sí. Y lo primero
Bulgaria,
que tiene,
pero, claro, pues, sí, sí.
Y no vale que diga la persona que quieres expulsar que es de ese país, sino que su país tiene que reconocerlo como nacional. Sí. Y mientras el país no lo reconozca como nacional, no hay posibilidad de retorno. Por lo tanto, la solución a todas esas cosas, a mí cuando digo, pues los expulsamos, es que no es tan fácil. No es tan fácil. Yo entiendo a la gente que se cabre, pero dices, es que los procesos legales son muy complicados y son muy complejos. Entonces, hacerlo requiere... hacerlo ordenadamente y hacerlo bien, porque tú no puedes coger y meter a la gente en un avión y decir, venga, pues para en tal sitio.
Lo está haciendo Trump en Estados Unidos, sí, pero de todas formas se pasa las leyes por el forro.
Bueno, o te los manda El Salvador, o te los manda no sé dónde. Bueno, y nosotros, en Italia los querían mandar a Albania, que me parece también una aberración.
Sí.
O sea, conseguir alquilar un
espacio. A canvi de diners, claro. A canvi de diners. Sí. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.Punt Figueres tenim l'escreening visual amb WebVision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web optipunt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
A Vilafant viurem una tarda de por. Dissabte 1 de novembre, a 6:15 de la tarda, vine al cau i prepara't per gaudir d'una castanyada amb activitats terrorífiques. Castanyes, concurs de disfresses de por, maquillatge infantil i animació i patrulla antizombis per a totes les edats. No t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Vilafant.
Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda, el Teatre Jardí de Figueres s'omplirà de música, humor i emoció.
La colla Dolça Tardor us convida a un viatge que va de la sarsuela al gran musical. De la mazurca de les sombrilles a Mamma Mia, de la boda de Luis Alonso a Nine, Gris, Dirty Dancing i molts més.
Un espectacle atrevit i ple d'energia per fer-vos viure la tradició de ser feliços una estona dins dels temples de la música i del teatre.
Colla Dolça Tardor, de la sarsuela al musical. Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre Jardí de Figueres.
A Figueres, Gaia Ecobotiga és la teva botiga de confiança per cuidar-te i cuidar el planeta.
Hi trobaràs productes de neteja personal i de la llar, a granel i biodegradables.
Cosmètica natural i sabons a tall, amb opcions respectuoses i sostenibles.
I atenció, només l'any 2024, gràcies a vosaltres, vam estalviar 600 quilos de plàstic.
Vine a descobrir-ho a Gaia Ecobotiga, al carrer Caamaño, número 10, Figueres.
O truca'ns al 611-735-511.
Gaia Ecobotiga, la natura a casa teva.
Clau de Sol organitza el dinar de castanyada. Dissabte 15 de novembre a les 2 del migdia al Centre Cívic Les Mèlies. Safata de gambes, 5 per persona, rostit de cap de llom amb bolets, castanyes, postres, aigua, pa, vi, gasosa i cava, cafè amb gotes. Cal portar plat, gots i coberts. Aforament màxim 150 persones. Preu de socis 28 euros, no socis 32. Show musical amb el duet Nova Gama a partir de les 4 de la tarda. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, dinada castanyada, aquest dissabte 15 de novembre a les 2 del migdia al Centre Cívic Les Mèlies. Organitza Clau de Sol. Us hi esperem.
Atenció, amants de la bona cuina. Del 24 d'octubre al 2 de novembre és temps de suquet de peix a Roses.
12 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la D.O. Empordà.
Ja podeu consultar els menús amb suquet de peix al nostre web visit.roses.cat.
Del 24 d'octubre al 2 de novembre, teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, encarem aquesta segona meitat de la nostra tertúlia. Parlàvem una mica d'immigració lligat amb això. Ahir veia una cosa molt curiosa, que és un cartell a Figueres d'una botiga que obren de nou i han posat vivides. Vull dir que estem arribant a un punt que les botigues, els únics comerços que obren nous, o gairebé els únics, no, però no podem generalitzar, però gairebé molts comerços són de gent estrangera, diguem-ho així, immigrants que arriben i que, bueno, que s'atreveixen a fer-se autònoms, déu-n'hi-do, i a obrir un comerç, que això ja s'ha de ser valent, que la gent d'aquí cada vegada, els autònoms són... quan algú et digui que és autònom, el mires malament, com diu, cuidado, apartate de este.
Què has dit, perdona, Toni, què has dit que posava?
Vivides, en lloc de bebides.
Ah, no? O sigui, vale.
És allò que hi ha la lluita, no, heu de fer els cartells de les botigues en català, no? Allò, hem de posar-hi els rètols en català. I clar, bueno, suposo que és un error d'algú que no sabia ni com es diu bebides, no? I posa-li vivides, no? Però jo, més que fixar-me, que és una anècdota, el fet de que el cartell ja estigui mal fet, és el cartell de bueno, la pressió sobre els autònoms, volem pujar-hi ara, primer fem l'anunci Globo, que això és molt, molt típic del govern, no? Allò de dir, va, ara farem això... perquè a veure com reacciona la gent. La deixo anar, no? Us pujarem els autònoms, diguéssim, el que heu de pagar d'autònoms, un 7%, i després al final acaben pujant-te un 2,5%, quan ells ja sabien d'inici...
I le termina dando las gracias, ¿no?
Sí.
No, eso es una estrategia muy típica que se utiliza en muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo primero te digo... te voy a subir un 20%, tú te cabreas como un mono.
Tú subo 15.
Y luego te digo, bueno, ah, no voy a ser tan malo, solo te va a subir pues eso, el 15 o el 10. Y entonces parece que, bueno, hombre, por lo menos solo no han subido el 10. No, ya te lo han subido un 10, porque si hubiesen dicho primero un 10, ya te hubieras cabreado. Entonces a lo mejor no querría, solo te hubieran podido subir un 3. Entonces supongo que esto al final es lo mismo. Pero sí que es cierto que aquí los autónomos... va muy apretados porque al final, joder...
I sobretot a l'hora de la jubilació, l'autònom a l'hora de la jubilació.
Clar, i el que no s'entén és això, no? Que hi hagi l'autònom que està treballant molts anys d'autònom i que ha pagat religiosament i tot això, que després es posa de baixa i cobra una misèria, que després la seva jubilació és molt inferior a la que seria un assalariat. Vull dir, són coses aquestes que potser el govern en aquest cas sí que s'ho hauria de mirar, no? Perquè, esclar, a vegades un autònom és ell sol, o són dues persones, però moltes vegades l'autònom té 4 o 5 treballadors, sí, o sí. Més, no? I per tant jo crec que aquí hi ha unes diferenciacions o una diferència
aquí
abismal.
Aquí sí que us dono la raó, veus? Que s'ha d'estudiar i que s'ha de mirar bé i tot plegat.
Bueno, Espanya és un país de microempreses, que... sí, igual que Catalunya, o sea, al final en Catalunya tenemos la mayoría son pequeñas empresas de 3-4 trabajadores, no tenemos muchísimas empresas.
Catalunya molt més que la resta d'Espanya, eh?
Bueno, aquí hay muchas
empresas petites.
Sí. Sí, això, al final...
Tota la vida he sigut autònom i jo, poder per això, vull dir, cada qual frega cap al seu costat, considero que l'autònom és molt, molt, molt mal valorat i té molt de mèrit, o sigui, li compliquen les coses, o sigui, tu vas muntar una empresa i en vez d'ajudar-te, qualsevol administració, i a l'administració, ja sé si és l'Ajuntament, no és que l'Ajuntament no vulgui, és que els problemes ja li venen de més amunt. Però és que abans no arribes a aconseguir obrir un local, o sigui, vull dir que és problema darrere problema, ajuda cap, no? Després, vull dir, estàs malalt, cobres una misèria, et jubiles i
no,
per pi...
No. Sí. Els autònoms no estan mai malalts, eh?
Ah, bueno, vale, d'acord.
En el moment que te das de alta, te posen una vacuna que...
No, sí. No hem estat mai malalts, els autònoms, eh?
Però jo el que vaig acabar dient és que jo penso que l'autònom, hi ha molta gent que és obrera, treballadora, que gràcies en té dels autònoms. Si no existissin els autònoms, poder aquella empresa no existiria, no? Vull dir que els hi donem poc valor i en tenen moltíssim. Torno a repetir, tota la vida he sigut autònom i moltes vegades parles per tirar de flota al teu costat, però és el que jo penso. Que...
Això és una realitat que cada vegada és més difícil fer-se autònom, perquè després, clar, hi ha països que cotitzes per lo que factures, que jo crec que seria el bo, que diuen, no, és que després fa moltes factures en negre i, clar, no, no surten els números, no? Allò de dir, no, un autònom, no tot el que rep és facturat i, per tant, hi ha molts calés que es perden pel mig i pagaries una misèria d'autònom, d'assegurança, i tindries una casa amb piscina, un yate privado i tiramilles, no? És allò de dir, bueno, és que s'ha de trobar que igual que es vigilen les grans empreses o les empreses, jo crec que aquí també hi ha una altra cosa, que és la vigilància que ha de tenir l'administració sobre els treballs, no? Si la gent està assegurada, si l'empresa té tota la gent assegurada, no? Allò que han sortit moltes vegades falsos autònoms i totes aquestes coses, jo crec que es vigila, però poder no hi ha prous inspectors de treball riguent pel carrer.
Sí,
per
sí que n'hi ha d'inspectors de treball, sí. Hosti, si n'hi ha. A Catalunya més que enlloc, eh?
A Catalunya més que enlloc.
Jo no sé si hi ha inspectors molts o no hi ha molts inspectors, però el que sí és cert que actualment la declaració de renta de cada un, dels que som aquí i dels de fora, la tenen mamada, eh?
Ah,
no,
sí, se,
no
sí.
S'equivoquen ni d'un cèntim, eh? No se'ls escapa res. Vull dir, això segur. Millor,
S'equivoquen a favor seu sempre.
Millor, però és així.
També, no és tan... I luego decirles que s'han equivocat, pues no és senzill.
Joder, també, a veure, no és tan difícil, perquè els que tenim una nòmina, tot està, diguéssim, declarat i tot això, els que són autònoms, és tan difícil que et portis la comptabilitat, que vas amb una gestoria i el gestor ja t'ho fa tot.
L'únic que tu has dit fa un rato, el negre, el calé negre, aquest cada vegada intenten controlar-lo més, però que encara se'ls escapa bastanta cosa.
Bueno, no et preocupis, que ja...
anys que ha sigut així, no? Hi ha hagut molts anys que s'ha fet això, no? Sí. Em declaro 3 i em cobro
4
a part.
Sí, està clar que sí.
I ara, lògicament, sí. El que diguem, no? Paguen justos per pecadors.
Bueno, jo vaig anar fa poc a un local que no diré el nom ni la població ni res, i el primer que em van dir, bueno, són, jo què sé, 3.000, però bueno, fem 2.000 i els altres 500 ja me'ls pagues així. I vaig dir, home, això es pot fer? I la resposta del senyor va ser, tampoc tens cara d'inspector d'Hisenda, tu. I la meva resposta va dir, tu no saps en qui treballo jo.
Sí, però bueno,
però, o sigui,
es va arriscar.
El mateix empresa, sense conèixer de res, i la tradició aquesta, dius, bueno, això ho podem arreglar. Dius, a veure, si són 50 euros, òbviament no faràs factura per 50 euros. Perquè,
mira, ara, jo no, no fa gaire vaig anar a un poblet i hi havia una cafeteria només. I vaig, bueno, sabeu que sóc fumadora, llavors un dels vicis és tenir tabaco. I tot el que vaig agafar i vaig dir, escolta'm, teniu tabac? I em diu, bueno, tenim alguna cosa. I es va quedar mirant, clar, me va obrir un calaix. No és que tingués alguna cosa, és que tenia el calaix ple de tabac. Clar, això és il·legal, totalment.
Sí, sí, està clar que sí.
Vale?
Clar.
Doncs, i dius, i jo vaig pensar, i si abans de ser jo en aquest cas, és un inspector, llepes fora, eh?
Un boli.
Saps?
Sí, t'arrisques.
Sí, sí.
És aquestes coses.
De totes formes, los autònoms al final és una forma de autoempleo, y entonces yo creo que sí que tendría que haber muchas más facilidades para poder empezar, porque lo primero que te encuentras es con un montón de burocracia, tienes que salvar todo el trámite burocrático.
Y que no has facturado y has la pagado.
Exacto, ya tienes que empezar a pagar. Y después tenemos la tarifa plana, que no es tan plana, porque ahora empiezas a pagar, creo que son 80 euros, que tampoco son 80 euros, 80 euros son sobre el papel, luego terminas pagando 100 y pico, me parece, y después el Estado tiene, me parece, la potestad de mirarlo retroactivamente. O sea, si tú, por ejemplo, el primer año has facturado más de no sé cuánto, te dicen, no, esos 80 euros que has estado pagando durante este año ya no son 80 euros, sino que realmente tienes que pagar 140. Entonces me debes tanto. O sea que sí, vale. Que es cierto que otros países lo ponen 140 o 200 o 300, porque depende también entonces tú, de la facturación que hayas hecho, pero es carácter retroactivo y suele ser al pasar 2 o 3 años, porque es cuando hacen la mirada. Pero yo creo que sí que debería haber muchísimas más.
Y una otra cosa, los autónomos en aquests moments es troben amb un problema gros, que és la gran competència de les multinacionals. O sigui, aquí posem noms, tu, els colmados. A Figueres estava ple de colmadets petits quan jo era jove. Han desaparegut tots.
Bueno, ara s'han obert molts, de petits, sí.
Colmadets petits, a Figueres?
Sí, Batulaques, diu, o no?
Batulaques.
Jo l'autònom penso que el problema que hi ha més, saps quin és? El personal.
Trobar personal, sí, personal. I sobretot si treballes el dissabte a la tarda.
Bueno, és que ja no vol treballar ningú, saps?
Però sí que, si pagues, que... trobes, eh?
Bueno.
No, la joventut no, ni pagant. No,
bueno, us vaig explicar dies enrere que una casa de menjars d'aquí a Vilafant, a darrere del taulell tenia 14 noies.
Sí.
Us en recordeu d'això?
Sí.
14 noies de 20 anys. Eren totes molt joves i treballaven. Com és que hi va trobar aquest el personal i la gent té problemes o que falsa?
Sí, però tant en tant encara van dient es busca, sí, busca, i canvi d'allò, eh? La gent, el fet de treballar això, dissabtes, diumenges o amb horaris una mica apretats, costa.
Penseu que aquí a Vilafant hi ha el Lefties, que el magatzem del Lefties, i poder hi ha 50 persones treballant amb torn de nit i tot per donar roba, diguéssim, al Lefties que hi ha a l'espai... No, perdó, al...
Gran Junquera.
Al Gran Junquera, vull dir que ja hi ha empreses, eh? Ja es busca gent, ja hi ha molta feina, eh? A l'Amazon sempre estan demanant gent, vull dir, allò és
per
una...
Per tot, i vas...
Però l'Amazon quant de personal té?
1.900.
Imagina't.
I diu que ara, a partir d'ara, agafaran 300 més per la campanya de Nadal.
Bueno, la cosa és, si tu pagues els sous que toca, amb els horaris que toca i amb les condicions que toca, trobes gent per treballar. Si això tu vols tenir com passava a l'hostaleria als anys 80,
clar,
doncs no vol treballar.
Sí, jo havia treballat.
Sí, però ens hem passat d'un extrem
a l'altre.
Però ens hem passat d'un extrem a l'altre. O sigui, les condicions han de ser les bones, lògicament, amb un horari com Déu mana, amb un sou com Déu mana i amb una feina com Déu mana. Ara, exigents ens hem tornat al 300%, perquè tu el primer que fas és dir quin horari faig? Quan tinc les vacances? Quin és el sou? Tinc pagues? No tinc pagues? Van incloses? No incloses? Això
bé,
al minut zero.
És normal que et demanis
clar,
això.
Jo també preguntar-ho.
Sí. Bueno, però potser que preguntis què haig de fer, no? Primer, sí. Primer de què treballo?
Bueno,
què
va,
hauré, quina feina hauré de fer?
Un súper, ja sé què hauré de fer.
No, sempre.
Entiendo lo que planteáis, pero yo creo que en una entrevista de trabajo tiene que estar todo. Tiene que estar la parte de cuáles son mis responsabilidades y qué tengo que hacer.
Y cuáles son tus obligaciones como empleador.
Y después hay una otra cosa, lo que diu la Montse, dependrà de quina manera tu demanes la feina, de quina necessitat tinguis d'agafar la feina. Si resulta que és una casa que el teu marit ja es guanya bé la vida i la senyora vol posar a treballar, però si no treballa, de moment no passa
res,
ho pot fer d'aquesta manera. Però si realment a casa passen gana, ho farà d'una altra manera.
Ho agafaràs el que sigui.
Agafarà el que sigui. Sí.
Ho hem de deixar, està molt bé. Us he vist molt preocupats per la disfressa de Halloween. Recordar que a Vilafant hi ha dues festes Halloween. Divendres a la tarda a les Mèlies, a partir de les 6, la fa l'AFA de l'Escola a les Mèlies. I dissabte a la tarda aquí al CAU, també a partir de les 6, també tenim festa grossa amb concurs de disfresses, exacte, i a més ho fa Oci Ficció amb Castanyada, que la fa Clau de Sol.
Vilafant no para, eh?
No, aquí...
De totes formes, no hay disfraz que asuste más que precisamente disfrazarte d'inspector d'Hacienda. Jo crec que hay que recomendarlo.
Aquest va giro jo, aquest és el millor que hi ha, tothom acollonit. Gràcies, arribem al punt de les 10 notícies i nosaltres continuem, ens trobem aquí a la tertúlia dilluns vinent, demà amb altres tertulians. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Ciao.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.